Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip, i és que ja ho sabeu, tenim la fórmula, la bona gent sempre genera bones notícies i avui, com cada dia, en portem més d'una.
De tots colors amb Joan Turró.
El magazín de tots colors, cada setmana parlem amb el bon amic, el Toni Vilaró, l'herbolari de Vic. Toni, benvingut.
Hola, bon dia.
Saps res d'aquestes màquines que et diuen el que pots menjar i el que no?
Ara, clar.
No, ara vas a la farmàcia, et fas un test.
Ah, sí?
I et diuen les intoleràncies.
Vostè no pot menjar això perquè...
Sí, sí.
I vostè no pot menjar allò altre perquè no, no, no... O vostè no pot anar a la fonda perquè no té prou escalers. Ja vam dir això, no? També.
Sí, sí. És molt fort, perquè no? Tu pagues i et surten intoleràncies amb...
50.000 coses.
Clar, com més pagues, més.
Esclar.
Més intolerància de surt.
T'ho afinen més.
Sí, sí, sí. Hi ha molta gent que ho està seguint, perquè
com
això...
Com que això ho fiquen en aquest apartat que en diuen intel·ligència artificial, i ara tot es tracta de saber veure aquesta intel·ligència que ens recomana.
És difícil, no? Més ben dit, el cos t'ho indica de seguida, quan no, no se't posa bé una cosa.
No, no, però veríssim. O sigui, la majoria de persones no els hi han pas a dir als metges el que poden menjar o no poden menjar, perquè amb el temps ja se'n donen compte que si segons què mengen els hi provoca dificultat en pair, en la digestió, o un problema de diarrea, un problema de l'estrenyiment, un problema... Esclar, tot això, un mateix, quasi, es pot ser el mateix metge. Se doni compte que segons què no li convé i, en canvi, segons què li va molt bé. Són situacions que, si estiguéssim una mica al cas de lo que ens està dient el cos moltes vegades després de menjar certs productes, ho tindríem clar que o no ho podem repetir o aquell producte ens va molt bé. Això valdria la pena tenir-ho en compte. Però bé, la majoria de gent prefereix anar amb un dietista que t'expliqui el que, segons ell, segons aquesta persona, el que realment et convé o no et convé, o pots menjar o no pots deixar de menjar. Sí...
Bueno, hi ha gent que necessita una guia, i està bé, eh?
Bueno,
ara no ens carregarem els nutricionistes, eh? Però hi ha molts temes, no? Això, les màquines aquestes que molts professionals posen en dubte, el tema del gluten també,
per exemple,
se'n fa un abús d'això, no?
Jo crec que sí, és curiós perquè quan surt un aliment que se'l considera no massa adequat pel tipus de vida que es porta actualment, doncs patablam, fora. Aquí no hi ha. En canvi, és un producte que jo sàpiga, els meus abans passats no tenien ni idea de si menjaven gluten o no menjaven gluten. La qüestió és que se sentissin tips, per dir-ho d'alguna manera. I allò de poder escollir, doncs, menjaré aquest o menjaré allò altre, és bastant difícil. Jo recordo encara quan era nano, que el feinat que teníem per trobar pa blanc, o sigui, llavors, sí, sí. A més que havia pa moreno, que en dèiem, i és perquè doncs, el tastaven junt amb la pallofa del blat, i d'aquesta manera doncs, hi havia més producte, encara que no alimentés el que alimenta la farina, però atipava.
Yeah.
Sí, una cosa és alimentar i l'altra és quedar-se satisfet. Sí, anava una mica per aquí la cosa.
Estem ara molt, no?, amb el tema dels aliments processats, que si seguís una mica l'ordre natural del que produïm a casa nostra, tot aniria diferent.
I tant, sí, però clar, tot això, encara que no ho sembli, molts tipus d'aquests aliments ens els matxaquen d'una manera compartir-ho. Doncs ara es tracta de menjar tal cosa perquè ja se'n produeix més del que es gasta. O sigui, bàsicament ens anem decantant per la qüestió comercial, per dir-ho d'alguna manera, de les coses que n'hi ha més abundant i, per tant, no és que baixin el preu, però sí que t'empenyen més a menjar allò que l'altre, perquè d'aquesta manera van liquidant els excedents que a vegades els hi sobra.
Sí, sí.
No, bastant.
Ens hem volgut acostumar.
Més per l'aspecte econòmic comercial que no pas pròpiament per la necessitat o no de menjar tal cosa o no menjar-la.
Sí,
que va bastant per aquí.
I ser conscients d'això, no? De que cada època té el seu producte.
Sí.
I volem menjar durant tot l'any el mateix, llavors ve d'on ve i ve com ve.
Sí. Bueno,
què ens portes avui, Toni?
A veure, el calendari del Cortill diu la comare i el compare. Comare o compare, diem que parlem d'algú que és xafarder, però comare i compare són també els padrins de fons d'un nadó. Es acostumaven a ser veïns i amics de la família. En concret, la comare solia ser una dona experimentada que ajudava en part en el fiol. Després del bateig, el compare regalava a la comare un ram de llorer lligat amb una cinta de seda. La lluna afecta sobretot la germinació de les llavors. Convé plantar els alls a lluna nova, perquè d'aquesta manera arrelin molt més bé. Una bona idea és fer amanides amb olives a trossets. En amanir ens estalviem la sal, perquè les olives ja en porten força d'aquesta sal. El senyor Don Joan de Roure, amb sa caritat sense igual, va fer aquest sant hospital, però abans va fer els pobres. Si no haguessin sigut pobres, no hauria fet aquest hospital. Sant Expedit, que segons sembla és el 19 d'abril, va ser cap de les religions romanes. Es va voler convertir al cristianisme, però just al moment se li va aparèixer un corb negre, negríssim, xisclant. Cras, 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 que en llatí vol dir demà, demà, demà. Era un corb enviat pel dimoni que el volia apartar del seu bon camí. Però Expedit va respondre odie, 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 que vol dir avui, avui, avui. I dient això va aixafar el corb amb el seu peu esquerre. Bé, són miracles que passaven i d'aquesta manera es convertien a la gent. Bé, a nivell de comentari, els japonesos ens comenten que anem almenys una vegada cada dues setmanes al bosc i entrem en el cercle estacions, no sols a la primavera i a l'estiu, sinó també a l'hivern. Només així experimentarem els canvis de les estacions. A principis de febrer podria ser que encara tot estigui gelat, però si mires la natura amb molta atenció, veuràs ja els primers brots a néixer dels arbres. Per alguna gent això suposa l'esperança d'un nou principi. Si et quedes sentat a casa al costat de l'estufa, et perdràs molts moments i d'aquesta petita felicitat. A la tardor és un període de contracció i, per tant, resulta una època ideal per abandonar coses que ja no volem. Els arbres deixen caure les seves fulles, així que ens podem inspirar en tot això perquè ens puguem desfer de les penes, dels pensaments negatius, de les coses velles i puguem avançar més lleugers per la vida, donant-nos temps per descansar de forma molt més conscient, que moltes vegades no ens n'adonem compte i ens perdem moltes de les detalls que podríem tenir a la vida. Bé, i l'Arnold Rickley ens comentava sobre la seva manera d'entendre les malalties. Diu, el síndrome d'una malaltia crònica es produeixen tant en temps regulars, en hores, dies, mesos, anys, o en períodes irregulars, a voltes determinats per un canvi de temperatura, algunes engraviades, un desengany, un refredament o un reescalfament. Quan més freqüent sigui, cada vegada més el malalt o la persona es anirà debilitant, mentre els nervis estan constantment fent un esforç que no els hi dona resultats. Com que resulta molt difícil que aquests trastorns desapareguin definitivament amb una primera i única cura, no ens descuidarem de fer observar als nostres pacients posant-los en sobreavís de les falses il·lusions. És possible que aquests excessos reapareguin, fins i tot diria que han de reaparèixer, però en general seran cada vegada menys violents, més curts i els intervals de temps més llarg, fins a arribar al moment en què la malaltia vagi desapareixent del tot en forma d'aglomeracions crítiques, secrecions de mucoses, del sèrum de la sang, del pus o les suors pestilents o de les urines tèrboles. Seria, com veiem, una depuració de l'organisme segons el que estem sentint i vivint en cada època de l'any. Bé, i com he dit, a veure, aquí els japonesos parlen precisament del pi silvestre. El pi silvestre són identificables pels seus petites pinyes i les seves fulles aciculars agrupades de dos en dos. Els dies de molt vent canvien de direcció com si fossin un cometa. El làrix decidua resulta reconeixible pels seus grups que es tornen les seves fulles grogues a la tardor i cauen ja a l'hivern. Per contra, el roure, el quercus globus, amb la seva copa baixa o ampla, aquest bonic arbre ostenta el títol del rei dels boscs, perquè pot arribar a viure cents d'anys i moltes cultures antigues el consideraven sagrat. Es creu que la presència d'un roure prop d'una casa la protegeix contra els llamps. Les seves fulles, la seva escorça i les seves aglans no són comestibles pels humans, però sí que són servir amb la fitoteràpia com a medicament extern. Evidentment, l'escorça, plus això que deia dels aglans, dels roures, tenen unes propietats medicinals que quan hi ha diarrea, sigui per la causa que sigui, això ens pot fer que la situació canviï radicalment simplement fent unes infusions de fulles o això que dèiem dels aglans dels roures. Bé, fins a la propera.